12:12, tercera hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns. És moment de la tertúlia esportiva. Tenim amb nosaltres Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la penya Blana Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Mique Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El Marc Lorenzo, també, l'expert en futbol femení, comentarista a Barça TV dels partits del femení del Barça. Bon dia.
Molt bon dia a tots.
I a l'Àngel Casas, que deu estar molt content una setmana més, un dels fundadors de la penya Perica Sant Cugat i expresident. Molt bon dia, Àngel.
Bon dia, bon dia.
Ens afirma que sí, l'Àngel. Remuntada del Barça a Los Cármenes amb victòria final per 1-2 i, com dèiem, victòria novament de l'Espanyol, cinquena victòria consecutiva. Àngel, això ja és una altra cosa, eh? Sí, seria, sí, potser ser una mica oportunista parlar ara, però realment el canvi d'entrenador, fer fora Pochettino,
sí, sí,
era necessari, eh?
El resultat,
sí,
bueno,
però no.
Bueno, primer canviar-lo, segon, vull dir, encertar amb la persona que ho ha sabut dirigir tot això.
Aquesta persona és Aguirre, i el Jesús ja ho va dir en el seu dia, que era el millor que sortia a les travesses.
Vaig encertar, però també podria haver fallat, eh? També podria haver fallat. Bueno, en aquest cas vaig encertar, per això.
Avui un...
Volia assentar que fa dues setmanes vam parlar aquí de l'entrenador de l'Espanyol B.
Ah, sí, també.
I després vaig dir que era un personatge, i després també. De 14... No derrotes, sinó... De 14, no victòries, ahir va aconseguir la primera victòria.
Manolo Márquez, sí, sí, dues setmanes al càrrec i la primera victòria. La setmana passada encara la... Tenim persones que hi són pròximes a aquest club, a l'Espanyol i al segon equip, i ens deien que molt bé, realment, ja la primera roda de premsa de Manolo Márquez la setmana passada, tot i que aquell dia l'equip va tornar a perdre, però ara, com dieu, primera victòria ja. Marc, content, entenc, pel teu col·lega.
Sí, 1-4 al camp del Viní Salem, tot i que era l'últim classificat, però s'ha d'anar a aquests camps i guanyar, no? I d'aquesta manera.
I són els més difícils, també.
També.
Que no...
Sí.
Avui ens apuntava un oient, l'Ivan Álvarez Caoyola, que l'Espanyol porta 16 punts de 21 aquest 2013, posa 22 de 33 amb Aguirre i 13 de 15, millor equip del que es porta de segona volta. Tot un mèrit.
Sí, no, realment...
N'eres conscient d'aquestes dades, Àngel?
Sí.
Són correctes,
per tant, eh? Amb 11 partits, 22 punts, vol dir un promig de 2 punts per partit, això és realment un èxit, eh?
I Sergio García es deu haver disparat ja, també, a la llista de golejadors.
Sí,
no, si més no, de l'Espanyol, eh?
Porta 4, 4 o 5 gols, eh?
5, sembla.
Encara tenim 3 gols en contra, més que no pas els que portem a favor, i això...
L'Àngel ho vol tot allò, eh?
Ho anem superant, però...
Home, Àngel, ara mateix l'Espanyol és 11, és...
12.
12, perdó, a 6 punts només d'Europa. A tu t'agradaria dir-ho, però que
al tenir
31 punts...
Encara estic comptant enrere.
Encara comptes enrere?
Sí, que ens queden 14 partits per jugar i ens falten 11 punts per salvar-nos.
Ara, 11 punts per arribar als 42, eh?
Amb 14 partits que ens falten.
Que són els que marquen la salvació, almenys.
Aquesta és la nostra lliga. Aquesta és la nostra lliga, la de mantenir-nos.
Exacte, la teòrica, perquè no podria dir matemàtica.
Exacte, matemàtica no.
Sí.
Li volia preguntar si s'han disparat les cotitzacions a Simau ja des de, amb tot això també, si ja...
No ho crec.
No, oi?
No ho crec.
Ha valgut dos samarretes més, potser.
Bueno, no, ja està bé.
Si tingués 23 anys, potser sí, però amb la seva edat no crec que cotitzi més.
Aquí la pregunta és si a l'Espanyol els jugadors volien a Pochettino o no volien a Pochettino, perquè un canvi tan radical... d'un equip que és el mateix equip i tot, sí, és sospitós.
Sí.
Sempre fa una mica de sospita, no? Però un entrenador pot tindre el valor de fer-los reaccionar.
Ahir vaig visualitzar realment la tàctica que d'allò. No, el nostre, i que ja ho comentava amb companys del camp, en temps enrere, diguem en l'època Pochettino, quan ens tiraven un corna, ja tremolàvem tots, eh?
L'Atlètic de Madrid també?
Sí, bueno...
A partir d'ara.
Jo ara parlo de l'Espanyol. Ahir us vaig observar que quan ens tiraven un córner, teníem els 11 jugadors pràcticament a dintre l'àrea petita. I quan els altres estaven... i quan nosaltres estàvem atacant, si hi havia un jugador del Betis... hi havia 3 jugadors de l'Espanyol, un a cada costat i un altre darrere,
Pressionen tots.
No, vull dir en la defensa.
Aguanten la defensa.
O sigui, quan ens atacaven ells, teníem els 11 jugadors pràcticament dintre de l'àrea, i quan atacàvem nosaltres, teníem tres jugadors, però un únic jugador del contrari que estava avançat, per entendre'ns.
Ben controlat, sí.
Això vol dir que és una tàctica eminentment defensiva i que fa que em sembla que els sis partits al camp que no ens han fet cap gol. Eh? No, és que aquí... Llavors has de tenir l'encert de fer-ne un. Vull dir, aquest és el...
Aguirre no enganya, és marcar, és un pràctic. Marcar sí, un gol i defensar-lo.
Sí, sí,
i si
sí,
arriba
sí,
el segon, doncs sí, sí, pues vale, ja arribarà. Si no, ja està bé.
No, primer defensar.
Exacte.
I si pots fer un gol, fer un gol. No surt ni a fer el primer. Surt a defensar el zero. I llavors... aprofitar per poder fer...
Vaig parlar amb un perico aquests que dieu de pro que està, té un bar als voltants de l'Hospital Clínic i que evidentment el que volen salvar-se bé, però que de joc res.
Sí.
Estan encantats perquè han pujat amunt, però que amb el Pochettino això jugava algo futbol, sí, però no guanyaven ni un punyetero partit.
Sí. Els defenses ja jugaven la pilota, vull dir, feien uns passos, vull dir, rasos cap endavant i va bé, però ara, vull dir, la tiren a on sigui, eh? Vull dir, efectivament, com a joc és una altra cosa.
Per tant, Àngel, del partit, bueno, destaquem els 3 punts?
Sí, fonamentalment els 3 punts, eh? Vull dir, és molt que d'allò. I una altra cosa, amb allò que vam parlar aquell dia dels jugadors que canvien de lloc, doncs...
Com si mau, eh?
No, jo parlo avui del Raúl Rodríguez, que un defensa que ni jugava de defensa regularment, el va posar a la mitja i va fer un gran...
canvi de posició.
I va fer un partidàs.
Perdona, un colader, el Raúl Rodríguez de central, a mi em semblava un central fluix.
El fet és que no jugava, vull dir, però en canvi ho va fer sortir substituint amb un Fornin, doncs, i ho va fer molt bé, vaja, vull dir, va ser dels més meritoris de l'equip i jugar amb un puesto així.
A mi una de les coses que m'agradaria destacar de l'Aguirre és que, clar, també hem de mirar una mica el currículum de l'Aguirre, d'on ve, ell ve de jugar amb equips com Osasuna, Saragossa,
sí.
És a dir,
acostumat
a patir,
a ser pràctic, és a dir, no
bon fonament en defensa i a partir d'aquí tira endavant.
Exacte, sí, és resultadista, perquè ell el criden per salvar els equips, de no baixar, és a dir, no el criden per guanyar una lliga o per entrar a Champions com poden ser els grans entrenadors com Mancini, bueno, Guardiola...
I tot i així, amb Osasuna ha fet bones temporades i ha fet bon paper,
Sí.
I amb Saragossa també va estar bé.
La prova és que ahir vam tenir una possessió d'un 43% i el Betis va tenir d'un 57%. Però no, malgrat això,
vam
tirar dobles pilotes a porta, i també ens van posar el doble de targetes grogues. Això demostra una mica...
Bueno, la targeta groga és a vegades és símptoma de pressionar, d'exercir, de fer una pressió al contrari,
faltes
tàctiques i això, si venen, doncs mala sort, però
és vàlid. El que vull dir que hi ha un gran empenyo defensiu.
Ara només segueix-lo que es costa que ho segueixin pitant penaltis, jo crec.
L'arbitratge...
No, l'aportatge em vaig veure 3. Dos,
jo en vaig veure 2 contra l'Espanyol.
Claríssim, és que és l'arbitratge clamorós, eh?
Sí, fatal.
Bé, si n'és conscient el Mique, en aquest sentit...
Hem de començar a promocionar el Mique ja que pugi ràpid, perquè és que ens hem de renovar aquestes...
És que amb tots els meus respectes al Mique que el tenim aquí, però és que l'arbitratge espanyol està molt, molt malament. Molt malament.
Sí. Bé, hi ha una queixa del...
Amb l'Undiano Mayenco del Chelsea. Del Celtic, perdó.
Del Celtic, sí. Una queixa impressionant que no...
El Celtic 0, Juventus 3.
Exactament.
Que ha deixat ja pràcticament sentenciada aquesta eliminatòria.
Pots queixar-te de l'àrbit, però de 0-3 és bastant clar, no? Però es queixen de l'arbitratge que va fer aquell bon home. Ja sabem qui és l'Undiano Mayenco, eh? Vull dir que no s'ha acabat aquest any.
Però em sembla que, tot i ser pèssim a l'arbitratge espanyol, encara podem dir en perspectiva que hem millorat una mica, eh? Perquè si mirem ja fa 20 anys, jo crec que era escandalós. O sigui, era tendenciós ja. Era dolent i tendenciós. Ara és dolent només. Una miqueta tendenciós, però vamos, queda moltíssim, eh? Per arribar a un nivell d'arbitratge europeu.
Dolent, tendenciós i que no té cap tipus de criteri, perquè ahir el Mourinho surt a protestar ja com li dona la gana, i altres entrenadors han fet menys i s'han anat al carrer.
I
va continuar allà. I el mateix dia que el Paco Gémez, per dir, jo què sé, caramba, no?
O el Valverde.
Exacte.
Que va aixecar la mà, em sembla, i el van fotre fora.
Exacte.
És massa subjectiu.
Exacte. I el criteri és això, el que deia... És que és veritat, el criteri. És a dir, el Mateu Laoz té un criteri, l'altre té un criteri, el Teixeira Vitines té un altre criteri, és a dir, han d'unificar, jo no dic que un sigui millor
que
l'altre,
però... No hi ha unificació de criteris,
no hi ha. És que no hi ha, els àrbitres no hi ha ni els estatuts de dalt, ni a la federació.
I a més, el que hi ha en un arbitratge és el sentiment personal de l'àrbitre, que quan un li diu no sé què, com un... Em sembla que va ser amb el Sergi García, doncs li va dir inepte, poca vergonya, no sé què li va dir, i quatre partits, em sembla, van ser de suspensió. Vull dir que, sí, jo, que hi entra molt que
és algo que tampoc entenc. O sigui, jo entenc que s'ha de respectar l'àrbit, però s'ha de respectar l'àrbit com s'ha de respectar els rivals, com s'ha de respectar els companys i com s'ha de respectar tothom.
Sí,
sí. I de l'equip que sigui.
Aquesta valoració, que perquè li dius qualsevol cosa a un tio, a un jugador, sí, i no passa res, sí, i li dius a l'àrbit tu mateix, que a veure, que l'àrbit, jo reconec àrbits bons, que a vegades senten parlar i com si sentissin ploure giren i se'n van, que és el que millor que pot fer un àrbit.
I tant, no donar-hi importància.
Que pot fer un àrbit.
Sí, sí.
Clar, no, l'àrbit és amagar-se darrere d'una targeta.
Sí.
Sí, senyor.
Sí.
El que falta més criteri en el sentit, el que es veu per almenys a la Premier, de que si passa alguna cosa, és igual que sigui el Manchester, que sigui el Chelsea, sí, que sigui el Norwich, en aquest sentit. Canvia, la Lliga és molt criteri.
Però, i també, en aquest cas, hi ha una diferència molt substancial, que és la mentalitat que juga amb el futbol anglès.
Sí.
El futbol anglès li foten una tarascada amunt i s'aixeca i continua, no passa res.
Sí. Aquí, ha fet mal,
aquí sí, bufes i hasta l'altre ja amb les ungles fetes.
Sí. I a l'àrbit li genera un problema que no sap si para el partit, si és cuento, és a dir, també mica no ajudem amb aquesta noblesa que hi ha a la Premier, i després els àrbits de la Premier són impecables quan tiren els jugadors, els crida l'atenció els dos, i para ja de socarrel, para els problemes. Aquí, en canvi,
intenten raonar,
exacte. Aquí no raonen els àrbits, directament et treuen la targeta, no et volen ni escoltar, és a dir, no et posen pau, sinó que encara posen més guerra. Llavors això jo crec que hem d'aprendre també de la Premier.
Sí. I com a joc fort, és més fort aquell que no pas aquí,
però més noble.
La trompada, per entendre'ns, sí, és més que no pas aquí, eh?
Però no és tan agressiu, no és violent, és
la prova la tens als arbitratges d'aquí, que s'acaben els partits amb emparellament de faltes per un equip o l'altre, que s'hi ve.
Sí.
Excepte un que es dispari un dia, es acaben 14-12, 13-15, això no pot ser. Això
sí, es va passar el mateix, sí, també de que faltes vam anar...
Això no pot ser.
I després els criteris dels contactes, és a dir, per un contacte no passa res, per l'altre és targeta vermella, quasi, o groga. El Mateo Laoz deixa seguir tots els contactes i un altre que al mínim contacte talla les mans, hi ha una pàjara mental amb el tema dels entrenadors que no poden dir res. O sigui, hi ha una pàjara mental que no entra després ningú d'ofici, es veuen agressions després que evidentment l'àrbit no pot veure en directe i no hi ha ningú que entri d'ofici, és a dir, no passa res. Hi ha un descontrol, sí, però en molts aspectes que no hi ha ningú que pugui posar ordre d'una vegada.
I ara amb les mans ja... Hi ha un tema bastant candent, s'està intentant una miqueta analitzar totes les mans, les involuntàries, les voluntàries, però costarà molt.
S'ha posat en un problema.
És complicat, Miquel. Les mans és molt... És que és subjectiu també l'intenció de dir si la pilota va a la mà o la mà la va a la pilota, en aquest sentit. Pot parar el joc o influeix en la jugada. És que és molt subjectiu i, clar, són jugades d'un segon, de que després durant tota la setmana, tot el reportatge, la gent comença a criticar o a discutir de si eren mans o no, però és que l'àrbit o els assistents ho han de fer en el moment.
Però hi ha, per exemple, un criteri amb això de les mans, que jo ho veig com a observador. Una cosa és la mà, que d'alguna manera desvia la pilota, i l'altre, jo recordo, no sé quin partit era de l'Espanyol, que un, el defensor va anar allà i estava així, i li va picar el pit, possiblement, o la mà. Vull dir, aquell no va desviar la pilota amb la mà, la va desviar amb el cos. Vull dir, per tant, hi ha coses que, si fas el més mínim d'allò, o que hi vas, que la desvies, la pilota, això pot tenir una valoració.
Un despeque, com el que va fer Cuentrau ahir, amb el puny en l'aire, com el porter, com si saltés el porter, l'àrbit no ho veu. Una cosa és que la pilota vagi a l'alçada del cos, que sigui donant mà o mà, però la mà està dalt de tot.
Coses són les mans, que siguin, que vinguin d'un moviment natural o que siguin del cos, i l'altra és la mà que ocupa un espai fora. Això és molt típic de les barreres, de si fiques la mà per sobre, que hi ha tot el colze, ocupa un espai, un quadrant al costat del cap, doncs és mans, però hi ha moments que el jugador no pot apartar la mà i s'ha d'entendre com una posició natural del braç.
I tant.
Però no sé, és molt...
Si molt natural,
sempre tindrem.
Molt natural anar
no,
amb la
pilota.
Per reclamar, sí. Jo tinc una pregunta pel Miqui sobre el tema dels àrbits, i és que hi ha una cosa que sempre he pensat, i a veure què en creus. És a dir, es podria realment rearbitrar en el moment, com passa amb alguns esports, que hi ha un jutge de cabina que veu totes les repeticions i et pot, per exemple, una mà dins l'àrea claríssima que no l'ha pogut veure l'home, és a dir, que pot condicionar un partit, o un fora de joc que no és, sí, o un gol que ha entrat i no l'ha xulat, sí, per què no es pot rearbitrar en aquell moment?
Perquè jo crec que amb les tecnologies avançades que hi ha avui dia...
Això el Jesús ho sabrà, després durant tota la setmana no ho diré en diaris.
I a l'Ull de Falcó, en el tenis, una pilota que...
Aquí, que vull dir, això és tal cosa...
Ha sigut gol, ha entrat dins, ell l'Ull no ho ha vist, però hi ha l'Ull de Falcó...
Això ja ho estan intentant treballar, l'Ull de Falcó. És que em sembla increïble,
perquè molts resultats es condicionen i s'alteren per culpa de l'error humà.
El mateix Marc ha començat amb un discurs que després ja ha anat veient i ha anat encaminant, és el de rearbitrar la jugada. Ara bé, segons comentaves tu ara, Marc, al final ja en directe, és a dir, home, a través
la
de micròfon
la pantalla, i es veu clarament amb el LiberoVision, amb tota la tecnologia aquí que ha entrat, i ja la gent es queda tranquil·la i diu, és que ha sigut gol.
Fins aquí no, sí, però aturar el partit ara, i mirar la televisió...
No, hi ha jugades que són... És a dir, una falta és interpretable.
Sí.
Llavors, si l'àrbit creu que ha sigut un contacte suficient per marcar falta i marcar targeta, perfecte. Però un gol que ha entrat,
sí,
una mà que ha sigut claríssima dins l'àrea que ha tallat un gol, sí. Un fora joc clamorós que no ha xulat i que ha acabat en gol. Coses d'aquestes que són realment errors, no d'interpretació, sinó del reglament, i que se li ha passat per a l'home. Hi ha un tio que la repetició l'està veient al moment... Per què collons, perdó, no es pot rearbitrar això?
I la gran pregunta, aquí posem a veure el partit per televisió? Un àrbitre també?
Espera, van posar jutges de porteria.
Problemes, Marcos, no.
Van posar jutges de porteria.
L'Andújar.
Que no serveixen per res.
L'Andújar, que diu que el van d'eliminar
els jutges de porteria i posar l'Ull de Falcó, evidentment.
No, va estar treballant, allò de les pilotes intel·ligents, a l'hora de fer moltes proves.
Això, recordem que és la International Board qui té que determinar-ho.
Sí.
La International Board ho passa a la FIFA. I la FIFA llavors diu sí o no.
Inverteixo calés, o me'ls poso a la butxaca com fan molts en aquests estaments, que diuen fiquem calés en tecnologia i millorem el futbol de veritat, no. I ens estem de polèmiques.
A veure, no. Però és que potser la tecnologia impediria fer algun tejemaneje allò perquè un equip arribi fins aquí o fins allà.
Vale. Però això és una altra cosa.
Crec que hem arribat al punt que tots volíem,
però jo miro per millorar, per millorar el màxim que es pot millorar.
Si no hi ha medis tècnics, que hi ha interpretació, a veure, sempre es pot tirar cap a un cantó de dir, a veure, què ens interessa? Que arribi una final un Manchester-Barça, sí, o que arribi el Swansea?
Però, sí, 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 però
sabeu què, Marc? Crec que abans de l'estar d'acord amb mi...
De l'interpretació és una cosa, l'altra és un gol que ha entrat claríssim i no s'ha xiulat, com l'Ull de Falcó, que pot dictaminar, o la fotofinish que ha guanyat aquell tio, no l'altre. M'entens? Perquè l'Ull a vegades no ho veu. Llavors no és interpretació, és que és el que ha passat, que l'Ull humà no ho ha pogut veure en el moment, però que realment ha condicionat un resultat. Ja, ja. I a mi això em sembla que això es pot millorar. Ara, una interpretació de si un tio la patada ha sigut més o menys perquè mereix targeta o no, això ja no et dic jo, que mira, evidentment cadascú... Sí,
però en aquest aspecte, per exemple, hi ha una gran o diferent manera de veure, t'havíem de ser el jugador, ha anat per la pilota o ha anat per la cama. Vull dir, això...
Però això és interpretació, això... ja, és a dir...
No,
dos quarts d'una, Marc, Àngel, això... no ens queda temps avui per futbol femení,
sí,
Marc.
Òpticament pot ser visible, pot ser visible.
Crec que és moment d'agafar aquest objecte, col·locar-lo dins del sac d'aquesta gran tertúlia que l'Àngel ens va proposar fa un dia, de parlar del futbol en general...
Estructural, del futbol estructural.
Futbol estructural, li posem títol ja...
No de funcionament, sinó d'estructura. Sí.
La propera sortida de l'Espanyol és el Calderón, Àngel?
Sí. I després ve el Valladolid. Sí.
Amb la intenció també...
Sí, com a mínim d'empatar.
D'empatar, no? Com a mínim no encaixar gol. Anem al Barça. Bé, ja ho veiem que no tots són partits fàcils pel Barça. Los Cármenes es va haver de suar i remuntar 1-0 contra.
Sí, però a veure, no són partits fàcils, d'acord. El Barça va patir, va lluitar, no estava ni Iniesta, no estava Xavi, i això el Barça es nota. Nota, per molt que es digui de Messi i dependència, quan no estan aquests també es nota.
Es va aconseguir l'objectiu, però, ara ho comentareu, de dosificar certs jugadors, creieu?
Sí, jo crec que sí, que és necessari, a més a més. A
veure. Hi ha tres que són evidents perquè quedaven fora.
Exacte, però que és necessari fer-ho. Però ahir, si, i torno a l'àrbit, si a l'àrbit no hagués anul·lat uns gols que eren legals totalment,
no
estaríem parlant de 1-4 o 1-5.
Sí.
Sense fer un gran partit,
el Barça, Granada és en fora de joc,
sense
també,
fer un gran partit, el de Granada és fora de joc,
sí, el
de
Granada és fora de
joc, sí. Sí. Segons en
no, l'Iberovision posava, o sigui, sortia que era adelantat per molt poquet, però sortia
igual que els del Barça,
de la mateixa
si,
forma,
si estava una miqueta més en línia, anul·les tots
de la mateixa
o dona
forma que donaríem també un pèl avançada a la posició de l'Alexis Sánchez en el gol, ara no el recordo,
sí,
aquí,
sí,
que
estava,
que,
està adelantat, sí,
que és control i passada de la mort.
Sí.
Sí, és això, vull dir que a veure, que amb això vull dir que el Barça segueix sent molt superior i que per molt que pateixi un partit així que ha de patir, és molt superior. És molt superior amb aquesta lliga i vamos. Sí, sí. I jo ja és mirar a veure quin dia, quin diumenge, quin dilluns vindrem aquí dient que ja és campió matemàticament.
Bueno, estem a...
Serà 6 o 7 jornades abans d'acabar la lliga.
Estem a 10 victòries de campionat. Si ara l'Àngel diu que volen empatar el camp de l'Atlètic Madrid, estarem a 9 i mig. O sigui, 10 victòries del Barça, sempre que el l'Atlètic Madrid ho guanyi tot.
Sí, cuidado,
sí, que
això sí,
no és igual.
Sí, sí, sí,
si empaten, no es estarem ja.
I ens una porra, eh? El Sergio ho deia, si guanyem els partits contra l'Atlètic de Madrid i contra el Madrid, arribarem a X jornada que ja serem campions.
Sí, sí, sí.
No sé quina jornada serà, però...
Ara que és bons, molta antelació. Va, 10 victòries seguides i que l'Atlètic de Madrid no en perdi cap, Barça és campió. Sí, imagina't.
Jo estic content.
Marc, Miqué, què us va semblar el partit? Alexis a part.
Jo he vist moltes crítiques de l'Alexis. Ja veig riures a la taula.
És que Alexis una setmana més li hem d'obrir
expedient.
Expedient i 5 minuts més de secció per ell, eh? O menys, potser cada cop no hauríem d'anar parlant menys.
T'empleu i sueldo.
No mereix ja cap més oportunitat, perquè un jugador amb tantes oportunitats, un jugador amb tantes oportunitats com ha tingut tanta confiança,
no sé què vol dir això, aquesta postura.
Jo ja vaig l'altre dia explicar-ho, l'únic que potser el Jesús no em va...
No estava.
Llàstima, se'm va escapar, perquè va ser l'únic partit que l'Alexis va fer realment un bon partit. I, bueno, doncs sí, l'altre dia no va estar encertat i ja està, però... No va estar encertat.
Un parèntesi, amb Xile com el veus, Marc?
Amb Xile? Jo amb Xile sempre l'he vist molt bé, a l'Alexis. L'únic que, ja vaig dir l'altre dia, és a dir, l'Alexis aquí va venir per jugar enganxat a la banda. I perquè sabem que aquí juga pel mig és el Messi. Llavors, l'Alexis o el Messi, si el poses a lateral dret, també diràs que el Messi és una patranya de jugador. L'únic que cada jugador ha de jugar a la seva posició on treu més rendiment. I on treu més rendiment l'Alexis, com ho ha demostrat, perquè és el jugador que porta del Barça, crec, més gols en menys minuts, la ratio gol-minut més elevada. Per tant, no sé.
Jo aquesta setmana, Marc, ja saps que estic del teu bàndol.
Sí.
Sí, és que aquí creem bàndols. Sí. No critico ni elogio el joc perquè no vaig veure el partit, per tant ho deixo per vosaltres.
Jo crec que els detectors i els que van a favor, és clar, és que l'Alexis l'any que ve estarà al Barça.
Això ho tenim claríssim.
I el Villa, no estarà al Barça.
Villa no estarà al Barça.
Valdés tampoc, per descomptat.
Estarà a l'Arsenal.
Aquests dos, no se sap a la club, però segurament que va a Anglaterra. I aleshores vull dir que això està claríssim, que els d'Alexis per joventut o volen aquí, I igual que els de l'Espanyol es vagin preparant que el Quico Casillas vindrà al Barça, està claríssim.
Canviar la cara,
És lògic que és un porter que, a més de l'Espanyol, ja és famós perquè traspassar porters al Madrid o al Barça és el seu. El Vicente, famós, que va semblar al Madrid. I el Ruti. Vull dir que penso que és un porter que pot anar bé al Barça perquè és un gran porter,
Sí.
Perquè la setmana passada no vaig estar aquí jo, però el partit amb l'Atleti de Bilbao, si no arriba a fer dues parades, l'Espanyol no hagués guanyat a Bilbao,
No, tant que no.
Penso que és un bon porter.
Molt bon porter.
Jo, per tancar jo personalment el tema Alexis...
M'està fent una mirada d'assassina Ferrato, que ja...
És que ara fas una mica de trampa, tu. Perquè dius, ha vingut a jugar a la banda i així. Vale, d'acord. A veure, els últims partits, sobretot el partit de Granada, l'Alexis per on es movia?
Sí, es movia molt més pel centre. Per això et dic que l'últim
partit... I què va fer?
Sí, no, per això et dic que l'últim partit que és el que va jugar més pel... És a dir, ha jugat dos partits pel centre. L'últim, que ha jugat malament, i el penúltim, que va jugar bé.
I fases de partits que s'han decantat cap al centre.
Sí, bueno, però també és veritat que fa...
I no ha fet res.
No. Bueno, també fa un joc interior, marca unes diagonals que no hi ha cap jugador que les marqui, que tiri aquestes diagonals, que creï els espais pel Messi, que això no es veu. O almenys alguns no ho veieu.
No, l'Iniesta no crea, diu.
No, jo no dic que ara parlem d'Alexis, jo dic que crea una sèrie de moviments i d'espais que no es veuen, que deixa que els de darrere arribin amb molta més visibilitat que no si tinguéssim un jugador estàtic. Alexis és un jugador que té molta mobilitat i que pressiona molt bé les sortides dels jugadors dels laterals i dels defenses, però ja et dic, a vegades això costa veure-ho. Però jo crec que té cosetes... Que sí que té falta de confiança i està fallant, això no ho dic, però té coses per explotar encara molt més que Villa, que ja és un jugador, per mi, agotat, i Alexis encara té coses que es poden potenciar.
Jo sempre he dit, i això ho he reconegut, que l'Alexis és un gran jugador, però no és un jugador pel Barça. No és un jugador pel Barça, i a veure, i un jugador que ha tingut tantes oportunitats, que ha tingut tanta confiança, a pocs jugadors, per no sé si n'hi ha algun, li han donat tanta confiança com li han donat a l'Alexis, i no ha respost mai. un partit, vale, la setmana passada no ho vaig veure.
Socis vale. Queixa, socis queixa.
Però un partit,
de les clar, oportunitats que de gol que té.
Dius, a veure, oportunitats de gol i oportunitats que li ha donat als entrenadors. Ostres, ha tingut més confiança, no se pot donar a un jugador, no se li pot donar. I clar, quan no és tanta confiança un jugador i no respon, no respon, no respon, doncs potser és el moment de dir, a veure, escolta, descansa. Al millor li va bé descansar 5 o 6 partits, desaparèixer del mapa. És que al millor li és bo per ell, inclús. Però va, no és just, no és just que l'Alexis vagi tenint titularitat, vagi tenint minuts,
sí.
I el Villa, per molt que tingui que marxar del Barça o així, el Villa, amb la meitat de minuts que l'Alexis, et fa el doble.
Sí, jo t'entenc, bueno, tampoc el Villa està fent tants gols últimament.
Bueno, dir, tampoc està jugant.
Però et dic una
cosa. Que li donin la confiança, no, la mateixa confiança.
Tampoc que ha jugat a fer més.
Sí, que li donin els mateixos minuts
jo,
que l'Alexis.
Sí, però saps què passa? Que el Barça s'ho miren, jo t'entenc i us entenc a tots els detractors. A veure, jo ho entenc perfectament, però també és veritat que l'Alexis té unes prestacions i un perfil que no el trobes, digue'm un jugador igual que l'Alexis al Barça.
Però el necessites?
Jo crec que el Barça el necessita, perquè té aquesta xispa, aquesta joventut, aquesta capacitat de pressionar, de crear-te espais, de mobilitat davant, que el Villa no la té, i que el Villa ja, l'altre dia el vèiem en carrera,
jo,
amb l'Escudero, amb
el lateral... Hasta el Cuenca, que està cedit, està per sobre de, sí. Tindria que estar per sobre de l'Alexis.
Sí, però el Cuenca és un jugador, un extrem de banda, que desborda amb pilota als peus, és molt diferent a l'Alexis.
Però és més necessari per l'equip.
Bueno, això ja... Bueno, sí, també podria ser un altre jugador necessari, però jo et dic que l'altre dia, per exemple, el Villa, que me'l poses ara, el Villa, a l'Escudero, lateral esquerre que va fitxar, lateral dret que ha fitxat del Schalke al Getafe, en dos carreres, no sé si ho vas veure, el Villa no arribava, és que el guanyava en carrera, perquè el Villa ja és un jugador acabat ara mateix, o sigui, és un jugador, a més, estàtic, no, és un jugador acabat pel Barça, pel Barça és un jugador que li falta la potència ja, i la joventut i la xispa.
Però un jugador pot tindre ritme si no té minuts?
Però és que és igual.
I en té molt pocs. Home, que... no és igual.
Per tu, Marc, David Villa, no està com...
Aquell punt de frescura, velocitat no té. És que jo crec que el Villa ja se li ha tret tot el rendiment que se li pot treure un equip com el Barça. Pel tema de l'edat, és que jo no dic que el Villa sigui un mal jugador, és que és un jugador que tu el veies com la xispa aquesta que tenia el València, aquesta explosió, aquesta velocitat que tenia quan estava al València o el primer any que va arribar al Barça, i és que ara no la té. Ho veus amb els laterals del Getafe l'altre dia, és que li poden a la carrera.
La que tenia Henry a l'Arsenal i que el Barça no tenia. Per molt que conservés l'elegància.
És que el joc del Barça és diferent. El joc del Barça és molt diferent i aquests jugadors, aquests equips jugaven per ell.
Jugadors estàtics.
El cas d'Henry, no cas del Villa del València...
Barça necessita jugadors que corrin, que marquin tot el rato diagonals, que creïn espais, no jugadors estàtics, que pivotin, que com el cas de Zlatan, és a dir, no necessita aquests jugadors, no els vol el Barça. El Barça necessita jugadors amb un altre perfil. Jo us ho dic, l'Alexis és més perfil per explotar encara per edat i per condicions que el Villa, però no et dic que l'Alexis estigui jugant ara últimament, a l'últim partit, sobretot, sí que va estar desencertat, però que crec que encara pot tenir coses, i quan tingui confiança, si és que l'arriba a tenir, ell mateix traurà molt més rendiment.
És impossible ja donar-li més confiança.
Ens queden 5 minuts, cedim la paraula al Mica i de fet després la hi deixem perquè ara, anem a la Premier.
A mi el tema de minuts em serveix com a excusa per la confiança del jugador, però físicament la preparació de la temporada, la preparació tècnica i física que tenen els del primer equip, de dos equips professionals, ja tenen en compte els jugadors que no juguen o els jugadors que estan en titular, per arribar tots que es tinguin d'una forma física sempre en el mateix punt. I això, vosaltres que heu estat a molts camps, que potser acabava el partit i veus els que estaven a la banqueta, doncs escalfant, fent entrenament després del partit, perquè després aquell jugador, quan tingui que jugar, digui, no, és que ho he fet malament perquè no tinc minuts. No, no, tu has fet la mateixa preparació física que els altres, l'únic d'una altra manera. Però si sobretot té el vessant emocional, de confiança, de que si falles 4 o 5 i tens el públic a sobre, tens a la premsa, tens a tothom, això pot costar.
Però precisament bueno. La confiança creieu que la té ara Cristian Tello en el seu joc? Perquè què ha passat amb Tello?
Sí, jo crec que l'estan aguantant una miqueta, o sigui, no has de sortir de titular perquè pots tirar-te la gent a sobre aquell jugador i és bo que surti les segones parts i així.
No t'havia donat un bon rendiment fins ara?
Sí, però penso que en aquests moments ja fer-ho així al cas de l'Alexis o cas del Villa i a la segona part sortir el Tello ho trobo bastant bé perquè no crema aquest jugador. En cas del Cuenca, que ha acceptat anar allà per posar-se en forma després d'una lesió, penso que és important, que són dos jugadors molt vàlids pel Barça, el Tello i el Cuenca.
I tant.
Miquel, Anglaterra, què ens ha portat la jornada?
Doncs ens ha portat el que sempre es diu aquí, una emocionant jornada de la Copa on l'Arsenal s'ha eliminat per un equip inferior. És el que, a veure si aquestes puntilletes van arribant a la Federació Espanyola i que canvien una miqueta l'estructura. Ja, sí. El sac del tema, no?
Sí, però no interessa.
No, exacte. I d'acord, que bé, i Chelsea, City, tots aquests han tirat endavant, el Liverpool també, amb un, jo crec que gran Coutinho, del fitxatge, i aquesta nit Manchester Reading, que el que passi dels dos jugarà contra el Chelsea, a la pròxima.
Depararà un bon enfrontament, per tant, Reading-Chelsea o Manchester-Chelsea?
El que passi.
El Manchester, Mique, que ve de la ressaca europea, ha començat ja la Champions, recordem-ho, la setmana passada, aquests setzents, el resultat que dèiem abans, Celtic 0, Juventus 3, el València va perdre a casa finalment per 1-2, encara va amb algunes opcions al Parc dels Prínceps, a París, el Shakhtar 2, Dortmund 2, i el Madrid 1, Manchester 1, Mique, que ara ens valores, entenc que positiu, un punt fora de casa.
Sí, positiu.
Un gol fora de casa.
He fet un Ramos ara.
Un Ramos, exacte. No assenyala ningú Ramos, ha dit.
No, la veritat que...
Tampoc m'assenyalarà a mi.
Positiu el que es marca fora i també el plantejament. De dir, vale, vam tirar molt enrere... Vam tindre ocasions per això, perquè Van Persie va tindre més d'una.
No fallarà mai més un gol com aquest.
No, vaig quedar increïble, i el Manchester va ser intel·ligent al donar-li la pilota del Madrid i deixar-li fer algú que no sap que juga a futbol. Sí, va intentar com el Barça, jo que fa les jugades d'handbol de banda a banda, però el Madrid jo crec que va quedar allà, ara què fem, saps? I la veritat que ve De Gea inhumà, o sigui, va estar increïble.
Sí.
I a partir d'aquí el Trafos va un altre partit. Sí, no es va veure Rooney, que encara sí, crec que va fer 2 quilòmetres.
Perillós, a partir del Trafford. Sí, sí. Perillós, molt perillós.
Perillós pel Madrid.
I pel Manchester també.
Com Manchester també, crec, Perillós,
És que a Madrid només li queda això. Pensem-ho així. I...
La Copa també. Insisteixo, a la Copa es troba les mateixes, amb un 1-1 del Barça-Bernabéu.
Que només li quedi això, que ho ha
dit. No ens oblidem que ha d'arribar d'aquí poc, el 27 de febrer, si no m'equivoco.
Abans.
Sí, l'únic Old Trafford crec que és perillós només per una cosa, perquè el Manchester ja no
rep...
26, el Barça-Madrid, tornar a la Copa.
Dimarts.
Sí, no, perquè crec que al camp del Manchester, el Manchester no pot renunciar tant a la pilota com al Bernabéu, perquè el públic no li permetrà, i això al Madrid li anirà bé. Llavors, clar, només per això crec que també és una miqueta més perillós.
Bueno, estem acostumats, que no juguin res a casa.
El rival i el partit del Barça, aquest dimecres, el Milan.
Jo penso que és un partit difícil perquè no, no té tan mal equip com diuen, però que a veure que s'ha de jugar, s'ha de jugar i per tant aquí hi ha una eliminatòria de tornada que és el que decidirà, no es decidirà nada ni molt menys.
Ens fa patir algun jugador? Bojan potser?
No, afortunadament no.
Bojan, Balotelli no juga, no pot jugar, vull dir.
El Roncero s'ho pensava, que jugava Balotelli, no. Però el van fitxar, imagina't.
Jo crec que el Barça és superior a aquest Milan, és molt superior a aquest Milan, i que a veure, no sé si es patirà o no es patirà ja, però que jo crec que el Barça aquesta eliminatòria la teu al davant.
Sí, la teu al davant
i amb certa tranquil·litat.
Marc, que avui et veig lluny del micròfon, t'allunyes del micròfon...
Sí, estic una miqueta...
No vol fer intervencions avui, ja ho veig.
No, que va, si estic superanimat aquí amb les ganivetades del Jesús, amb les carantonyes del Félix i...
Tens l'Àngel.
Jo no hi entro.
No, l'Àngel aquí és un vot neutral, aquí ho tenim, ho tenim amb el tema dels àrbitres.
Però sense opinió.
Sense opinió, sí. Cap problema.
Confiat amb la sortida de Milà?
Sí, un equip jove al Milan, però en construcció, té el Sarawi, que és com el màxim exponent, Kevin Prince Boateng, crec que també és un altre dels jugadors interessants, però que no ha vingut tenint continuïtat per tema lesions, és que no veig tampoc gaire cosa més en aquest Milan.
La tornada a casa.
Ha baixat la mitja d'edat.
27
anyets. Sí, és que el Milan també està en un procés de transició total. Canviant. Sí. A meitat de temporada ha començat a canviar l'equip, a transformar-lo. Jo crec que està pensant més amb la temporada que ve que amb l'actual.
Sí.
Que tenia això que tampoc estarà Gattuso per parar. Sí.
Han tornat al Pato, a Brasil.
Correcte.
S'està transformant totalment.
És que total, sí.
Tres quarts d'una, anem al futbol femení. Marc, una separa més, una jornada més, ens l'has d'explicar.
Bueno, tot igual, ha guanyat el Barça a València, 0-3 a Biniferri, gols Alexia Corredera i Leila, que s'estrenava com a golejadora, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 6-1 a l'última al Lagunac, al Cerro Espino, tot i que va començar perdent, però, el Bilbao va patir, 1-0 amb el Llevant, gol de Nekane als últims minuts del partit, i segueix la cosa igual, però amb molta emoció, perquè encara s'han d'enfrontar precisament Atlètic de Madrid i Bilbao, i l'última jornada Bilbao-Barça, que seran duels directes i que segur que quedarà emoció pel final. 4 punts crec que li porta, o 5 punts li porta, 5 punts li porta el Bilbao al Barça, un punt per sobre està l'Atlètic, que ja són els 3 que aspiren a la Lliga, perquè el Llevant, després de la derrota al camp del Bilbao, ha quedat despenjadíssim,
I ara sí que es posa Rayo, i després ve l'Espanyol, aquí sí. A diferència del masculí li va faltar el gol, potser.
Sí, 0-0.
0-0 amb el Collerense, que és un rival de la part baixa. Sí,
què va fer Sant Gabriel?
El Sant Gabriel, jo el vaig estar veient en directe, va guanyar 3-2 al Praïnsa Saragossa, un partit interessant i molt igualat, que era un duel per la Copa, per entrar a la Copa, i directe, rivals directes eren, i la veritat que es va veure un bon partit al Ruiz Casado ahir.
Jo només voldria remarcar que el B va empatar amb el Barça i que van empatats de punts.
Sí senyor, va haver derbi la primera nacional grup 3, el Barça i l'Espanyol B, Barça B, Espanyol B, femení, van empatar 3 a la Ciutat Esportiva i empatats en la segona posició,
a punts
a la segona posició de la Lliga, darrere el Girona, que seria l'equip que en faria la promoció d'ascens, perquè Espanyol i Barça no podrien fer evidentment promoció d'ascens perquè ja tenen els seus primers equips a la màxima categoria. Doncs amb aquesta tanquem avui la tertúlia esportiva. Jesús, gràcies. Josep Maria, gràcies. Mique, Marc i Àngel Casas, a tots 5. Fins dilluns de la setmana vinent, si Déu vol.
Molt bé.
Fins dilluns.
Fins dilluns.